a un quart de nou d'un dijous ens mola parlar de còmics, parlar de lectura. Avui tenim dos puntals. Una novetat interessant de l'autor Max, que sempre hi tenim l'ull posat a sobre, un veterà ja, no ens sorprendrà. Bé, no ens sorprendrà que ens encanti. I l'altra és la mort d'un autor, que també repassarem amb el Dani Fernández. Dani, bon dia, què tal?
Bon dia. Doncs sí, i obrim amb els britànics 60C, amb la seva faceta més psicodèlica, cosa bastant lògica, tractant-se d'un tema inspirat en el Jardí de les Delícies, el quadre més famós del pintor conegut com el Bosco.
Aquell quadre dona per fer un còmic, no? T'imagines que els hi fiques en entrepans a cada personatge? En plan, hola, vinc aquí despullat en aquesta bassa i llavors podries fer allí com un
tríptic. Ja, hi ha unicornis, cavalls... Ja,
és impressionant, sí, sí. De fet, es compleixen 500 anys de la mort d'aquest pintor, com veiem, fascinant, conegut pel seu delirant univers, no? Ple d'éssers estranys i una imaginació gràfica que impacta encara, i poder
amb
més
colors,
encara,
i...
500 anys després, eh? És fort.
Fricament, molt fort.
Doncs el madrileny Museu del Prado, que és on es troba part de l'obra més destacada del Bosco, ha volgut celebrar aquest cinquè centenari de la millor forma possible. Òbviament, per mi, la millor forma possible...
Sí.
Exacte, és fer un còmic. I, a més, està realitzat per un dels nostres autors preferits, el Francesc Capdevila, més conegut per Max. El còmic porta per títol El tríptico de los encantados, una pantomima bosquiana, i és una delícia, com no podia ser d'una altra forma. Fa una setmana es va presentar a Barcelona i vaig aprofitar per parlar una mica amb el Max, i primer vaig voler saber quina cara se li va posar quan el van trucar un dia del Museu del Prado per encarregar-li un còmic.
No ho sé, tio, jo estava a un tren, precisament de Madrid a Valladolid, i sona el mòbil i em van explicar això, no? Que em devia quedar quadro. No sé, una barreja d'acolloniment i alegria exultant.
Tinc ara mateix a les mans El tríptico de los encantados, aquesta novetat de Max. El subtítol és Una pantomima bosquiana. I mola perquè, clar, és un autor ja veterà, el Max, però si tu et diuen que et publiquen un còmic i et diuen qui te'l publica, Estiverri, Norma, Planeta... No, no, a mi me'l publica Museu Nacional del Prado. Directament em treuen el llibre.
I a més és molt maco, el llibre.
I es va quedar a quadres acollonit i alhora exultant. L'acolloniment que deia el Max venia provocat per la responsabilitat i perquè el projecte tenia uns terminis una mica ajustats. Li vaig comentar al Max per això que sovint això de que tinguin terminis acurats, no?, molt pressionats, ja els hi va bé als dibuixants.
De vegades va bé tenir el coet al cul, sí. M'ho he passat molt bé, una mica contra rellotge, però sense patir massa.
Els pintors clàssics estaven a vegades dècades per fer un sol quadre. Aquí, fent còmics, hem d'anar per feina.
De fet, el Bosco no en va fer tants de quadres, diuen, que en va fer com 15 o 16 en tota la seva vida.
Sobrats.
I tenia fans molt estranys, com el Felip II, perquè els que hi ha al Museu del Prado és perquè hi van carregar que els anessin a comprar perquè li agradava molt.
Era el mecenes de llavors.
Exacte.
Un poquet.
Doncs, i la seva influència, per exemple, arriba fins i tot a aquest grup, els Alcaline Trio, que era una banda de punk nord-americana, que es va deixar portar, en aquest cas, pel quadre Les Tentacions de Sant Antoni Abat, que és un dels quadres al que remet el Max amb el seu El tríptico de los encantados, junt amb El Jardí de les Delícies i L'extracció de la pedra de la bogeria, que és un...
Dalí es va passar tota la vida copiant-lo.
És veritat.
I el cert és que Dalí va aconseguir portar el seu terreny al Bosco. No ho sabem, però el Max sí que ho ha aconseguit. I, de fet, el còmic, a més, és una perfecta continuació de Vapor i de O Diabòlica Ficció, que són les dues darrers llibres del Max que havíem vist. De fet, veient tant el pintor flamenc com el Max, que els agrada a tots dos dibuixar ocells i, en concret, garces, li vaig comentar que poder el Max sempre havia tingut un punt al Bosco. I això és el que em va dir.
Vols dir? Conscientment no, però jo crec que un punt Bosco el dec haver tingut sempre, perquè si han pensat en mi per fer això i a mi m'ha semblat natural, vol dir que algú hi havia, no?
Sí que és veritat que els últims còmics de Max hi ha, no sé si alter ego, però el narrador dels seus còmics és un ocell negre, que sí, és una garsa, i sí, és una cosa com a raruna que podríem posar dintre d'un quadre del Bosco.
Sí, perquè de fet el Bosco té algunes garses. El darrer cop que vam entrevistar el Max...
Eren dos pàjaros. Ell, el Max, i el Bosco eren dos pàjaros.
Doncs el darrer cop que el vam entrevistar el Max, aquí als experts, podeu buscar l'àudio, ens havia... ens va dir que la seva obra havia arribat a un punt en què només la podia fer des de l'humor i el cachondeo, i que això és el que donava sentit als seus còmics. I com ho recordava, em va quedar molt gravat, no em digueu per què, quan estava amb ell li vaig dir si li havia costat fer humor amb el Bosco, i em va dir que gens, perquè de fet ell pensa que l'humor està molt present als quadres del Bosco.
Home, ell feia cachondeo, bastant. Tot això de que diuen que sigui un moralista, i bé, no, està claríssim que no. Hi ha un humor allà dins que no... Els moralistes no en tenen, de sentit de l'humor.
És a dir, els trios i els gangbangs que hi ha als quadres de l'Obosco no és moralina, eh? Allò és hedonisme.
Sí, sí, és de, home, jo sempre que l'he vist l'havia vist com des d'aquest punt de vista del Max.
Era un fiestero. Sí, uh-huh. L'últim quadre que va pintar, surt ell com fugint, amb una casa de putes darrere, sí, el que esteu sentint, eh? I davant li espera tot un món d'alegries i diversió, o sigui, que era
el pintor de les raves de l'edat mitjana.
Exacte, era un rabiro.
Sí, darrerament s'està produint un apropament entre el còmic i els museus. Aquests dies es pot visitar al Museu Nacional de Catalunya, al MNAC, l'exposició dedicada a les menines de Santiago García i Javier Olivares. I, de fet, fa poc més d'un any, el Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid va completar la seva retrospectiva de pop art amb un còmic del Miguel Ángel Martín. I, clar, ara tenim el Max editat pel Museu del Prado, i li vaig comentar això al Max, no? Aquest nou vincle entre museus i còmic, i això és el que em va dir.
El que hem de desitjar és que continuï, i part de la responsabilitat em toca a mi, o sigui, aquest llibre hauria de funcionar perquè s'animin a continuar una suposada col·lecció, no?
I ara una notícia que ens arribava fa menys de dos dies, o just... jo ho vaig llegir ahir, no sé.
Sí, el cap de setmana.
El cap de setmana va morir Darwin Cook, als 53 anys, un autor canadenc, que conreava, podríem dir, còmic eminentment americà, però que volem que ens expliquis la seva importància, Dani.
Sí, exacte. A mi m'agradava molt, no?, el Darwin Cook. I, de fet, el divendres va ser, em sembla, de la setmana passada, que la seva dona posava, escrivia en el blog, que el Darwin Cook es retirava perquè un temps, perquè tenia un càncer que estava, semblava que era agressiu, que estava en tractament pal·liatiu. I el dia següent es moria, o sigui... I va ser una notícia que, a més, va impactar molt,
no?
Perquè, clar, és un home que tenia molts fans, entre els quals jo em conto, i que, a més, amb 53 anys encara ens podia donar molt de sí. I, a més, perquè feia un tipus de còmic que jo crec que no tindrà... difícilment el seguirem veient, no? De fet, el Darwin Cook és un home que sempre va voler dedicar-se als còmics, però que va ser però li van rebutjar moltes obres, sí. Aleshores es va fer animador, i va ser un dels responsables de dues sèries als 90, com eren Les aventures de Batman i Batman Millón, de dibuixos animats, que van tenir molt impacte en el seu moment.
Aquí va néixer la Harley Quinn, no?
Exacte.
Aquest personatge de Batman que ara té tanta fascinació.
De fet, ell va dibuixar alguns còmics primers, sí, de Harley Quinn.
Que sortirà la pel·li... Suicide Squad.
Sí, els còmics del Suicide Squad d'aquesta època, dels 90, són molt divertits.
Sí.
Eh? Doncs els còmics aquests, les sèries d'animació del Darwin Cook, que feia amb el Bruce Timm, doncs van ser revolucionàries en el seu moment per la qualitat i per l'estil gràfic. I aquest estil, que era elegant i retro, i molt, 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 molt influenciat per la il·lustració i els dibuixos animats dels 150 i 60, va deixar bocabadats quan van arribar al còmic, primer amb Catwoman, i després de manera definitiva amb la meravellosa però brutal novel·la gràfica The New Frontier, que és un deliciós remake en clau retro del naixement de la Lliga de la Justícia, el grup de Batman, Superman i Wonder Woman, amb uns anys 50 marcats per això, la bomba atòmica i la Guerra Freda. I és, o sigui, és un còmic, a mi em sembla una meravella. Van ser primer dues novel·les gràfiques, després estan juntes i són magnífiques.
Doncs The New Frontier...
Me sembla un còmic d'ara, la veritat.
Sí, realment agafa més influències de l'animació, sí, que dels superherois que estem tan acostumats a veure. I és una història interessant.
Les cares són molt 50, els cabells que porten els tios...
Doncs aquí teniu, a més, tothom, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, per entrar a l'univers de Darwin Cook. A banda de superherois, també, d'aquest mateix autor, ens vols fer entrar en un altre tema.
Exacte, perquè com tota la seva obra estava vinculada als superherois, els darrers anys s'havia embarcat en l'adaptació de les novel·les de l'escriptor Noir a Donald E. Westlake, que estava protagonitzant per Parker, que és un personatge que ha anat moltes vegades al cinema i és un fora de la llei especialitat en robatoris, però alhora enfrontat amb grans organitzacions criminals. I en portava quatre i estava treballant en la cinquena. I realment, com a còmic d'inspiració en els anys 50, és, o sigui, aquest, en aquest cas no hi ha color, sinó treballa amb el Vitó, cada àlbum té un...
groc negre.
Exacte, i és, o sigui, una cosa xulíssima de veure i és, en part, el que ens sap greu que ens hagi deixat, no, víctima d'aquest càncer fulminant, perquè tenia molta... ens queden els còmics fets, però sabíem que encara en tindríem més.
Parker, no... dius que va anar en alguna pel·lícula, va aparèixer en alguna pel·lícula?
Sí, hi ha moltes. Mira, fixa-t'hi, Lee Marvin ha fet de Parker, sí. El Mel Gibson ha fet de Parker, sí. El Chow Yun-fat, un actor xino molt conegut, també ha fet de Parker moltíssima gent. El Jason Statham també ha fet de Parker. Moltíssima gent.
Res a veure amb l'imperdible Parker Lewis.
Un altre Parker, que es diu Parker a seques, aquest còmic de Darwin Cook, que ens ha deixat. Per tant, ens quedem amb la seva obra, com deia el Dani.
Exacte.
Doncs ens veiem la setmana que ve. Gràcies per tot.
De res, adeu.